A Catalunya Ràdio, Estiu de Gràcia.
Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo...
Sí, bàsicament la sintonia és el resum de la secció que es diu Tot Cancel·lat. Molt positiva no és. Ana Pacheco, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Però, clar, amb el percal que tenim ara mateix...
Clar, està bé.
Molt positius, no podem.
Ens ho podem permetre. Sí. Són 10 minutets, no passa res.
No passa res.
Després podem tornar a la vida.
A veure, avui parlem del que tu dius, emperadors digitals,
sí,
que serien com els nous senyors feudals.
Sí.
No entenc res del que he dit.
Emperadors de l'economia digital. A més, és una paraula que no m'he inventat jo. No sé si la setmana passada veu veure, el dimecres passat, que va haver-hi per primer cop la comissió antimonopoli del Congrés als Estats Units, on van reunir els quatre mandamases de l'actualitat, que són el Jeff Bezos, l'home més ric del món, el CEO d'Amazon, el Tim Cook, l'actual directiu executiu d'Apple, el Sundar Pichai, que és el director de Google, i el nostre amic, aquest el coneixem tots, el Mark Zuckerberg, el de Facebook. Imagina't aquesta taula, va ser virtual, però bona penya, Durant aquesta sessió, bàsicament, van respondre per primer cop les demandes dels diputats sobre la naturalesa i l'activitat de les seves empreses. Van ser acusats de destruir llocs de treball, amenaçar la privacitat, censurar la llibertat d'expressió o manipular eleccions, entre d'altres cosetes. Ja sabeu, no? Coneixeu les seves pràctiques.
Sí, algunes no les coneixem.
Exacte,
i aquest és el perill,
aquest és el perill.
Les que s'han fet públiques, per exemple, el tema de manipular eleccions de manera més o menys directa, sí que les coneixem, però altres...
I aquest és el gran problema, aquest pou, aquest abisme, que no sabem res, aquestes quatre persones que estan compareixent de forma virtual. Feien molta por, sobretot el Mark Zuckerberg. El cas és que a mi em va recordar més a senyors amonestant els seus nens rics de Harvard, que s'havien portat una miqueta malament. Petites gambarrades, no? Recordem, a més, que són els fills bons, o sigui, són els que han sortit bé. El model d'èxit nord-americà, d'alguna forma, ja són aquestes quatre persones. Per tant, jo no me'n refio gaire d'aquesta comissió, però em vaig quedar amb aquesta paraula, dels emperadors de l'economia digital. Un congressista demòcrata els hi va dir que, de la mateixa manera que les generacions precessores no havien sucumbit a un rei, nosaltres i els del futur no podíem estar a les ordres dels emperadors de l'economia digital.
Els va dir això?
Sí. Per tant, aquesta paraula jo ja me la quedo per mi.
Ells no van fer cap tipus d'expressió facial perquè són aquest tipus de gent que semblen aliens tots, no?
Sí. Fins i tot al Bezos li posaven testimonis de petits comerciants que havien hagut de tancar per la competència deslleial absoluta d'Amazon, o també de relats de les condicions laborals que tots coneixem a les fàbriques d'aquesta empresa, i el tio no s'immutava, no deia res, i per suposat tots negaven tot. En fi, tot això per parlar un altre cop de... Adam, em mataràs, però...
De l'apocalipsi.
Ah. Perquè vaig pensar que aquestes persones segurament tenen un pla, i efectivament, tenen búnkers, i aquests...
Un moment. Que això, vull dir, això és una frase que podem afirmar amb aquesta contundència?
Sí, i tant.
Tenen búnkers com aquella sèrie, com El Col·lapso, per remegar-se i per...
Absolutament. Fa poc va sortir al New Yorker, a més, unes dades, i era que la crisi del coronavirus s'ha disparat l'oferta i la demanda de búnkers per afrontar l'apocalipsi, i els seus principals instigadors són, com no, els tecnològics, els gurús tecnològics de Silicon Valley.
Són els únics que s'ho poden pagar.
Efectivament. De fet, aquesta corrent no és nova, es diu survivalisme, són els preparacionistes de tota la vida, però no només és cosa de frics que compren més menjar per emmagatzemar a mà, o armes, ja saps que als Estats Units els frics i els no frics tenen armes, en fi, no són només aquesta gent, sinó que sobretot els preparacionistes de debò són els grans magnats de Wall Street i de les Big Tech. De fet, el cofundador de LinkedIn va assegurar una entrevista fa un mes que el 50% dels seus col·legues de Silicon Valley ja tenien preparat el seu búnquer. Per suposat, Mark Zuckerberg té el seu al jardí de casa. La seva mansió de Palo Alto.
Només ha de fer uns passos i ja pot entrar dins el seu búnquer.
Sí.
Jo no el tinc al jardí de casa, primer perquè no tinc casa, segon perquè no tinc jardí, i després perquè no em puc pagar un búnquer.
Com aneu vosaltres de búnquer?
Jo tampoc tinc un búnquer.
No tens búnquer?
No, el meu búnquer és la meva habitació, casa dels meus pares. De moment no podem sortir d'aquí encara,
no
en algun
ningú,
moment.
No ets ningú, si no tens un búnquer.
Per favor.
Jo tinc un búnquer.
Ah, sí?
Jo visc en un entresol, que ja no entra la llum solar, i...
Es pot considerar.
És sí, un búnquer.
Sí.
És bunker, un búnquer de
pobre, working class.
Exacte.
T'has protegit, però almenys et sembla mentalment que ho estàs.
En fi, i Nova Zelanda, què tal? Com ho porteu?
Jo sempre he pensat que si hagués d'anar a algun lloc davant d'un cataclisme aniria a Nova Zelanda.
Doncs tu i tots els megarrics del món ho saben. I ho sento, però ja està molt car, molt, 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 molt car. De fet, Nova Zelanda l'any 2018 va haver de regular la venda de pisos als estrangers perquè s'estaven menjant tots els espais, tots els terrenys. Nova Zelanda és el destí preferit dels preppers o preparacionistes. El tenen com el lloc més aïllat i remot en cas de cataclisme i, a més, sembla que tot ve d'un llibre manifest llibertat anomenat L'individu sobirà, com sobreviure i prosperar durant el col·lapse a l'estat del benestar, un llibre que es va publicar l'any 97 per un pirat absolut, i és així, és una cosa així com una bíblia per tots aquests magnats de Silicon Valley. De fet, a les escoles d'empresarials mega riques s'estudia aquest llibre, aquest pamflet, i on bàsicament es detalla com en el col·lapse civilitzatori podria donar pas a un ressorgiment, i atenció a la paraula, d'una elit cognitiva. L'elit cognitiva es creuen ells serien l'elit cognitiva perquè serien els únics que estarien vius.
Uah, clar, doncs...
Clar, per, pues això,
i perquè
no som nosaltres.
Són molt llestos, no, són molt llestos i fan un favor a la societat si tothom s'extingeix i queden...
Ho creuen una mica, això, no? Diuen que els que hagin aconseguit sobreviure, bueno, aconseguit els com si fossi alguna cosa heroica, no? Perdona, portes molts anys, no? Invertint per això, però bueno, diuen que els que aconsegueixin sobreviure seran aquestes persones que estaran... que hauran de refundar el planeta. Imagina't refundar el planeta amb els quatre pirats.
Serà un desastre, durarà dos desastre. Minuts i mig.
Serà un desastre.
Els que han de refundar el planeta són precisament la gent que té habilitats manuals, ho dèiem l'altre dia.
Ho dèiem l'altre dia.
Gent que sap fer coses.
Doncs estem més a prop d'això, és el que he vingut a dir, Adam, que estem molt malament, i de fet el CEO de PayPal, Peter Thiel, coneixeu aquesta persona? Aquesta persona té residència a Nova Zelanda, i això que només ha estat 12 dies, i ha comprat un terreny equivalent a tot Baix Manhattan, és a dir, una salvatjada. Aquesta persona, a més, és un dels grans és un dels grans seguidors d'aquest llibre que comentaven de l'any 97, uh-huh. I bàsicament és una persona que ara us explicaré després, perquè si no s'acaba el món, el seu plan és encara pitjor.
Oh. Molt bé, molt bé. Tot plegat molt preocupant, eh? Jo m'alegro de no tenir tants quartos.
Ja, perquè... nosaltres al final, no sé què farem. Hi ha un altre tema també, i això ja existeix, no és que s'estigui construint. Survival Condo. Mm-hmm. És una urbanització, està als Estats Units, 75 metres sota terra, dissenyada per albergar 75 persones durant més de 5 anys, amb una sala per passejar gossos, aules per nens, biblioteca, sauna, cinema, piscina... Tot això ja existeix.
Existeix, eh?
Jo vaig intentar l'altre dia enviar un mail, perquè hi havia un formulari, rotllo, estic interessada, però ja el missatge que em va sortir es que los condominios de supervivencia van desde un 1 y 4 millones de dólares y la mayoría de los bancos no financiarán. Debe tener dinero, cash, para convertirse en propietario.
I tu vas dir, doncs ara mateix no porto
ara mateix
xavalles.
No ho podria fer. Tengo una
idea. M'agrada molt. Survival Condo, eh? Una urbanització 75 metres sota terra. Però què es pensen? Vull dir que realment...
Però és cosa que fan als Estats Units. Vull dir, aquí la gent no es planteja això. Vull dir, està...
No sé què dir-te, eh? No sé si tens alguna informació.
Bueno, l'Amancio.
Sí.
L'Amancio té un búnquer.
Els nostres rics són més discrets, però estan allà fent càlculs, pensant. El tema és que, si no s'acaba el món, us deia abans, el Peter Thiel, aquest milionari, el fundador de PayPal, l'home que s'ha comprat un bon terreny a Nova Zelanda, mateix, també ha invertit, i això ja és real, en un projecte seu que es diu Sea Studying Institute. És una ciutat flotant que es proposa experimentar, atenció, en tot tipus de sistemes i règims socials, polítics i jurídics.
Ah, molt bé.
Val? Creuen que la legislació dels Estats Units és massa restrictiva pels autèntics, ells es denominen lliures d'esperit, i és l'equivalent, i una altra frase seva, no, és la llibertat no és compatible amb la democràcia. El Thiel és molt amic del Trump, això no cal ni que ho digui, però us ho vull comunicar, el fundador de PayPal. El cas és que aquesta ciutat flotant, que ja té comprat la Archipiel, aquí ja es pot consultar a internet si voleu fer-li una ullada a aquesta, al Sea Studying Institute, és una realitat pel senyor Thiel. Què et sembla?
A mi em fa moltíssim... Perquè això és comprar-te un terreny molt gran, encara que sigui a sobre del mar, per ser un dictador, per fer una mica que et doni la gana. No?
Bàsicament.
No se m'acut cap altra...
Però si són molt amics amb el Trump,
sí.
Si poden... anar cap allà, quedar-se allà,
sí,
i aquestes coses allà, 10, 12 persones, no sé quan, potser és molt gran la illa, i jo m'estic imaginant...
No, és gran, però bueno, sí, els podem fotre allà tots.
I fer veure, no, que no existeixen.
I fer veure que no existeixen. I el Juan Carlos ja ha marxat a República Dominicana. El pugem una mica més i segur que també els podem ficar tots a una illa flotant. El cas és que, bueno, òbviament tot això us pot semblar doncs, extravagàncies o anècdotes, però clar...
Ens ho sembla.
Us ho sembla, però al final són persones que estan controlant les empreses que utilitzem absolutament cada dia. I aquí no em vull posar, òbviament, tecnoapocalíptica, però...
No, però és... una mica ludites, o més ludites sí que hauríem de ser.
Efectivament. A mi hi ha una frase, és a dir, jo sóc la primera que tinc totes les xarxes socials i les utilitzo, i quan el Zuckerberg va comprar Instagram i el WhatsApp encara em fa més ràbia veure que tot és Facebook, però sí que penso que podem fer petites... dins de cada parcel·la de responsabilitat podem fer petites coses, no? Hi ha un llibre que és de la Gia Tolentino, que es diu Falso Espejo, i dedica un capítol sencer a una mica el desencant que ella mateixa va tenir amb aquestes empreses. Ella viu allà a Nord-Amèrica i, per tant, ha mamat encara més aquesta cultura de l'èxit i aquests models empresarials. El capítol, La història d'una generació en 7 estafes, ella fa una reflexió que a mi em sembla interessant i que jo crec que podem pensar també sobre ella, no? Diu, utilizar Amazon, algo que hice yo con frecuencia durante años, con total conocimiento de sus prácticas laborales, implica reconocer y aceptar un mundo en el que todo vale lo menos posible, o incluso, tal vez en especial, las personas.
Jo estic reduint dràsticament la meva relació amb Amazon, eh?
Sí, jo això ho vaig fer, igual que ho vaig fer amb Glovo, però amb les xarxes socials no. És a dir, cada persona jo crec que té aquesta parcel·la de responsabilitat i jo crec que sí que podem fer petites coses.
Sí, absolutament. Esteu d'acord?
Estem super d'acord.
Sí, però fem el que fem, ens vendran les nostres dades. Vull dir, tots aquests tenen tot de nosaltres. I
bueno, però com a mínim alguna cosa podem fer, no? Vull dir, comprar...
Clar, ja el fet de deixar de comprar o prendre aquesta decisió... Vale,
però com ho fas? Si jo ara dic batidora, tornaré a casa, miraré Instagram i trobaré batidores.
L'algoritme. Un dia parlem de l'algoritme perquè del Instagram, perquè és cada vegada més sofisticat. L'altre dia em va aparèixer una persona, només per invocar-la, a l'algoritme.
Què dius?
Sí, és a dir... Sabem tots, no, que l'algoritme ens ajusta la nostra publicitat, les nostres preferències i allò que diem perquè ens escolta pel micròfon. Però l'altre dia amb uns amics estàvem parlant de l'ex d'una de les persones i el que vam veure és que el dia següent aquesta persona el va agregar. I això és una mica com publicitat, però ja...
Clar, li va sortir de suggerències.
Li va sortir de suggerència perquè l'havia mencionat. Per tant, ja no només poden articular i moderar els nostres desitjos materials, sinó també les persones, els humans.
Ara, Pacheco, moltes gràcies per dir alguna cosa. Cada dia ens és més preocupat, eh?